Mira, ara li podrem preguntar a Miquel Iceta per què, perquè el tenim en antena. D'aquí una estona a les 10 el PSC organitza un acte en defensa de la convivència, de les llibertats i de la democràcia. Els alcaldes i alcaldesses socialistes llegiran un manifest acompanyats d'en Miquel, de Miquel Iceta, el primer secretari del PSC, enmig d'un clima, evidentment, de tensió política que ahir vam poder palpar tant al Parlament com al Congrés. Miquel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens estàvem preguntant per què la Llotja de Mar deia Antoni Gelong a camí entre Parlament i Palau de la Generalitat amb la quantitat de dependències que té l'Estat a Catalunya, no?
I per què no? Vaja, jo no em dedico a buscar llocs on fer reunions, però el que és molt estrany és que es vulgui fer una reunió del Consell de Ministres a Barcelona i això esdevingui un problema. Sí, sí. O que diguem que vinguin és un problema. Imaginem que ho diem tard o d'hora del Mobile Congress o de qualsevol cosa, perquè amb aquest clima millor que no vinguin. Jo crec que és un greu error. Jo crec que s'ha de respectar, òbviament, el dret de manifestació, i es poden manifestar, doncs, miri, el Passeig de Gràcia mateix i acabar a Plaça Catalunya, on vulguin. Vull dir que no és problema. Jo crec que és compatible perfectament una reunió de tipus institucional important que feia molts i molts anys que no es feia a Barcelona, i el dret de totes les persones que es vulguin manifestar en contra d'això. També podia haver ofert el president de la Generalitat al Palau de la Generalitat, no sé, vull dir que... Però vaja, jo no em dedico a buscar llocs per fer reunions i, per tant, no sóc capaç d'escatir si és millor un lloc que un altre.
Miquel, quin és el missatge d'aquest manifest d'avui en defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia? Perquè ahir vam sentir un Pedro Sánchez molt endurit.
No, molt endurit no, és que tenim un president de la Generalitat que es dedica a dir als CDRs que apretin, que es dedica a dir que la via eslovena és la bona, que es dedica a validar una espècie d'entitats que no tenen una legitimitat democràtica. Jo crec que llavors després ens estranyem que algú pugui dir que la llei s'ha de complir. Però és la excepcionalitat aquesta amb la que ens hem instal·lat en el nostre país. Les lleis s'han de complir. Quan no es compleixen les lleis, tendeix a haver-hi conseqüències. El que passa és que, com aquí, sembla que de tant en quant...
I quina llei s'ha incomplert en els darrers temps? Quina desobediència s'ha produït en aquests darrers temps? Què ha passat? Què ha fet Catalunya en aquests darrers temps des de la Generalitat, des del Parlament, que faci que s'estigui advertint que enviaran més policies? Què ha passat, Miquel?
No, Catalunya, primer, jo no la conec. Jo sempre he demanat el seu telèfon.
No, deia la Generalitat i el Parlament. T'estava dient la Generalitat i el Parlament. Què han fet les institucions catalanes?
No, és que no han fet res, i per això no s'està aplicant el 155 en contra del que diu el PP i Ciutadans. És evident, les lleis només s'han d'aplicar o tenen mecanismes sancionadors quan s'incompleixen. Aquí només hi ha hagut una cosa, que després d'un tall d'una autopista de 15 hores i després de que s'aixequessin de forma il·legal uns peatges durant unes hores, el govern d'Espanya diu, escolti, què ha passat amb això? Perquè si, pel que sigui, no es pot garantir el funcionament normal de les coses, doncs nosaltres estem disposats a col·laborar o fins i tot a intervenir.
Jo això ho entenc, jo ho entenc, però tampoc vam sentir el president del govern espanyol l'estiu passat demanant investigar per què els taxistes havien aconseguit interrompre el normal funcionament de la capital del país i no va passar res?
No, és que tampoc va haver-hi un president de la Generalitat demanant als taxistes que bloquegessin la Gran Via.
Però vostè...
En canvi, ara tenim un president de la Generalitat que els diu als CDRs que són els que produeixen aquests talls que apretin.
Vull dir que... Vostè va sentir el president Torra dient que es tallessin les autopistes?
No, però els CDRs que apretin, i els CDRs tendeixen a fer aquest tipus de coses. No? Jo el que demano és que no ens estranyem de coses que són òbvies. Quan es pren una determinada actitud o una opció per part de la presidència de la Generalitat, com a mínim algú aixeca una cella. Perquè és que és obvi que, en fi, no ho he dit jo, això ho ha dit el president Mas, no correspon al president de la Generalitat demanar-los als CDRs que apretin. No ho dic jo, ho dic en Mas, ho dic perquè, per posar un testimoni d'algú que no és susceptible de dubte.
Perdoni. Ningú és susceptible de dubte, ni vostè, ni el senyor Mas.
No, però jo podria algú dir, clar, que han de dir que ets del PSOE. No, ho ha dit el president Mas, que ha estat president uns quants anys i que, per tant, té un cert coneixement de l'ofici i diu, no correspon al president de la Generalitat dir als CDRs que apretin.
I el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, li correspon dir que segurament s'han d'il·legalitzar els partits independentistes, que això no és descartable?
Oh, a mi em sembla que és una opinió absolutament equivocada. Jo crec que els partits que respecten les lleis, que es presenten a les eleccions i tenen un suport, en fi, és evident que no han de ser il·legalitat. Entre altres coses, hi ha una llei de partits a Espanya, i si aquesta llei no ha estat d'aplicació a determinades forces polítiques és senzillament perquè no es dona cap dels supòsits que en aquesta llei es plantegen per evitar el normal funcionament d'un partit.
Aquí, aquest Consell de Ministres del dia 21 es queixava també Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, l'altre dia, que se n'havia assabentat per la premsa i que no hi havia hagut un contacte formal per part del govern espanyol de dir, venim cap aquí, què fem, què venim a fer, no? Quins contactes podem aprofitar, ens podem asseure a taula a parlar. Aquí hi ha hagut un error per part del govern d'Espanya de dir, vinga a fer el Consell de Ministres i aprofito doncs, per convocar-vos i seure i parlar d'això i d'allò?
Bé, jo recordo, primer, no és la primera reunió que fan fora de Madrid. En van fer una a Sevilla. Segon, ho van dir fa molt de temps. Tercer, fins i tot el president de la Generalitat va dir, bueno, i per què no aprofitem per fer una reunió entre governs? Per tant, és una reunió coneguda, és una reunió que s'ha suscitat des de fa molt de temps i, sens dubte, falten molts dies d'aquí a llavors, doncs segur que es produeixen tots els contactes institucionals que s'hagin de produir. A mi això no em fa patir gens.
I té alguna informació sobre l'enviament de nous policies pel 21 de desembre? Aquesta decisió està presa?
No tinc ni idea, però és que això correspon als governs i hi ha mecanismes per comunicar-ho si és que calgués, però vaja, jo no en tinc ni idea.
En qualsevol cas, Miquel Iceta, aquest manifest suposo que té la voluntat de veure quin 75%, ahir deia Pedro Sánchez, que si arribava al Parlament de Catalunya amb una proposta del 75%, hi hauria possibilitats, però Miquel Iceta sap que la reforma estatutària no té el suport de Ciutadans i tampoc dels partits independentistes, no?
Bueno, és que ell deia el 75, però jo suposo que es referia als dos terços, que és el que diuen les nostres lleis, que són un 66,66%, però és evident que si es vol una reforma institucional es necessita un suport suficient i si es vol establir una negociació sobre una reforma que altera alguna qüestió del sistema institucional o legal espanyol, pues raó de més. I per tant, sense una majoria molt àmplia del Parlament no pot haver-hi aquesta reforma, però això ho sabem i no ens ho imposa Madrid. Això és una cosa que està recollida a l'Estatut ja des de l'any 79.
Però llavors què fem?
O pues, posar-nos d'acord, filla, com en democràcia.
Sí, però vull dir...
El que no podem és imposar
una
posició. El que no podem és saltar-nos les nostres pròpies lleis.
Però dic, a nivell de distensionar, Miquel Iceta, què creu que hauria de fer les institucions espanyoles i catalanes per desinflamar, que era la intenció inicial?
Doncs procedir amb els mecanismes de relació bilateral i institucional que estan oberts, negociar totes les qüestions que estan sobre la taula i partir des d'una qüestió bàsica, que és el respecte a les persones, les institucions i les lleis. Jo crec que a partir d'aquí, doncs, el que ens puguem posar d'acord i algunes de les coses que potser voldríem moure requereixen d'un acord ben ampli a Catalunya que, desgraciadament, té vostè raó, en aquests moments no es dona. Però és que no hi ha dreceres en democràcia, no hi ha imposicions, no, ha d'haver-hi un convenciment. I efectivament a Catalunya, si volem canviar de forma important les condicions en les que es desplega l'autogovern, necessitem primer un acord entre els catalans i un acord ben ampli, que com li deia i desgraciadament, doncs ara per ara no existeix, però no hi hem de renunciar.
Miquel Iceta, moltíssimes gràcies per atendre'ns, encara que sigui telefònicament aquest matí, perquè ahir li vam demanar correcuita i va dir sí, m'hi posaré, però haurà de ser per telèfon. Ens veiem ben aviat, que tingui un molt bon dia.
Igualment, una abraçada a tots.
Que vagi bé.
El matí de Catalunya Ràdio.